Gràcies per acompanyar-nos durant la pregària de la comunitat de monjos de Montserrat que us hem ofert en directe des de la Basílica de Santa Maria. La pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel.
Ara mateix mig minut i seran 8:15 del vespre. Ja sabeu que aquesta setmana, us ho recordem per si no ho heu sentit, fem un sorteig cada dia de dues entrades dobles per veure la Passió d'Esparreguera, gran representació teatral de cultura i tradició cristianes a casa nostra. Són entrades per a la representació d'aquest diumenge, diumenge de Rams, a partir de 11:15 del matí al Teatre de la Passió d'Esparreguera. Hem preguntat durant tot el dia si sabeu quants actors té la Passió. Entre els qui heu respost correctament, acabem de fer el sorteig, i els guanyadors són Lourdes Vargas i Eulàlia Pons. Lourdes Vargas i Eulàlia Pons, moltes felicitats per haver guanyat cadascuna una entrada doble per aquesta representació, la Passió d'Esparreguera de diumenge. Ens posarem en contacte amb vosaltres per indicar-vos la manera de recollir aquestes entrades dobles per diumenge, la Passió d'Esparreguera. Demà, una altra pregunta i un altre sorteig, el penúltim ja d'aquesta setmana. 8:15, de seguida comencem el Mirador de l'Actualitat.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. En el proper programa parlarem de l'afrontament de la malaltia. Ho farem en un programa especial en el que escoltarem el testimoni del Ramon Freixedes, company de Ràdio Estel, recentment traspassat. Dimecres, a 8:00 del vespre, a Ràdio Estel, de cap i de nou.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 2:30 de 8:15. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat, avui novament, malauradament, molt marcat per l'accident d'aviació que tots hem patit en aquestes últimes 24 hores. Recordem que ahir al matí un avió de la companyia filial de Lufthansa, Germanwings, s'estavellava als Alps francesos quan cobria la ruta de Barcelona a Düsseldorf. El president francès, François Hollande, ha dit avui en una declaració davant dels mitjans de comunicació que els equips de rescat han localitzat la carcassa de la segona caixa negra de l'avió, però no pas la informació que contenia. Segons aquesta versió, el dispositiu estava molt malmès i no tenia la targeta de memòria. Els investigadors de l'accident, però, ho han desmentit minuts després en la seva pròpia roda de premsa. Mentrestant, l'anàlisi de la primera caixa negra trigarà setmanes o fins i tot mesos. Així ho ha explicat Rémy Jouty, el director de Jouty, l'Oficina d'Investigació i Anàlisi d'Accidents d'Aviació Civil, també en una compareixença informativa. Diu que cal escoltar-se tot l'enregistrament, traduir-lo sense errors i lligar el contingut amb la informació que arribi de la segona caixa negra, la que enregistra altres paràmetres tècnics del vol. Trobar aquesta segona caixa és una de les prioritats de l'equip de rescat. Avui ha estat un dia de moltes emocions, de condol general, de minuts de silenci, també de pena, fins i tot de ràbia i d'indignació. Hem tingut molts éssers estimats, propers, molts catalans han patit aquesta tragèdia amb més o menys proximitat, però tots ens unim al dol i a la tristor de moltes famílies per les seves persones properes i estimades que han perdut la vida en aquest accident d'aviació, del qual esperem, ho ha dit també el president francès avui, que se'n sàpiguen les causes, encara que, com ell també ha afegit, hàgim de tenir molta paciència. Obrim la taula d'anàlisi i de debat. Avui ens acompanyen la candidata d'UPyD a l'alcaldia de Barcelona, Montse Tonda. Bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
Primera vegada que es presenta vostè com a candidata a l'alcaldia de Barcelona.
Efectivament, efectivament.
Bé, doncs comentarem aspectes, però avui no tant de les eleccions municipals, que encara queden unes quantes setmanes, i sí d'altres temes de l'actualitat. En qualsevol cas, doncs la batalla electoral està assegurada a Barcelona i altres llocs.
Sí, sens dubte, sí.
També tenim amb nosaltres Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui, com també fèiem ahir, comencem analitzant i comentant el que ha estat aquesta tragèdia. A vostès els ha tocat de prop amb alguna persona, amb algun conegut, algun amic, algun familiar?
La veritat és que, malauradament, aquesta tragèdia, un dels fets diferencials que ha tingut és que segurament qualsevol de nosaltres té algú que coneix algú que ha patit en primera persona aquesta desgràcia. La veritat és que sí que conec gent que fa referència a coneguts que havien estudiat amb ells i que s'hi trobaven a l'avió. Aquest matí mateix ens ho comentaven.
Uh-huh. Sí, jo mateix puc dir que un bon amic, un cosí seu anava a l'avió, sí. Li van dir ahir, en fi, hi ha
tothom,
persones...
Sí.
Tothom té alguna, algú, o indirectament,
clar,
com a mínim.
Per això, cinc... sí, per això ens fa sentir tan vulnerable, no, aquesta desgràcia, perquè és com molt, molt, molt propera.
Molt propera, sí. Uh-huh.
Amb un viatge que quan el pot afrontar qualsevol persona, tot sí. I les reserves que alguns els hi pot donar viatjar amb avió, sempre pens, no penses mai que pugui passar una tragèdia així, és clar.
Està clar que no. Quan un agafa l'avió pensa que tot anirà bé i normalment ha d'anar bé i va bé. Però les circumstàncies són les circumstàncies i alguna vegada l'atzar porta a que les coses no siguin com és desitjable.
Uh-huh. En qualsevol cas, des d'aquí ens unim al dol per totes les víctimes, evidentment les espanyoles i les no espanyoles. Uh-huh. En el cas de les més properes aquí, són 51, segons les últimes informacions oficials, 51 les persones identificades amb nacionalitat espanyola. Més enllà d'això, sobre les causes, que podria ser una fallada mecànica, la despressurització de la cabina que deixés inconscients els pilots, la tripulació...
Hi ha molts interrogants i jo crec que s'ha de ser molt expert per poder avançar amb una hipòtesi del que ha passat. Jo crec que acabarà sabent-se, trigarem a saber la realitat, perquè la dificultat en trobar totes les peces i situar les coses probablement farà que la interpretació del que ha passat doncs no sigui una qüestió immediata.
Sí, davant aquestes situacions, normalment tot el que desitgem és que les diligències siguin les més ràpides possibles per esvair doncs, aquestes dubtes, no? Mm. Però estem segurs que tant l'estat francès com les nostres institucions faran tot el possible, estic convençuda, perquè realment és el neguit que tenim tots, no? Tenim coneixença de què ha passat.
Mm-hmm. Hi ha hagut gran mobilització de dirigents europeus, de governs,
sí.
El govern espanyol, també el govern català, per la proximitat de la sortida de l'avió. Avui, ben units, han anat allà doncs, a fer pinya al costat de les víctimes.
Mm-hmm.
Què pensen de tot el que és el moviment polític? Perquè això ens ha fet pensar una mica en els dubtes que no hagi pogut ser una catàstrofe provocada de forma violenta. Sembla que està en principi descartada aquesta hipòtesi, però el fet que hi hagi tanta mobilització política també obre interrogants.
Jo no, la veritat és que tampoc he sentit una afirmació contundent descartant la possibilitat de que pugui ser una situació provocada. Hi ha alguns aspectes que realment fan de difícil comprensió què és el que ha passat, però no posem, en tot cas, interrogants on no, encara no hi són. Vull dir, intentem resoldre quines són les hipòtesis que puguin haver, i en tot cas de que aquesta tingués que entrar dintre de les contemplades, doncs ja ho veuríem. Sí que és veritat que em sorprèn una miqueta l'altíssima mobilització per part dels polítics en fer l'acompanyament i l'acolliment de l'entorn familiar de les víctimes.
Com ha de ser, no?
Com ha de ser, però jo diria que si ho compares amb altres circumstàncies que puguin haver estat similars,
sí.
L'avió d'Espanyer a Madrid...
Sí.
L'any 2008, recordem-ho.
Les Canàries, sí.
Sí, que volava les Canàries, sí.
Doncs probablement no hi ha hagut el mateix, la mateixa pressa per demostrar unitat entre els països d'Europa i solidaritat amb les víctimes i amb els familiars. Jo no vull sembrar cap dubte. Penso que això és el millor que pugui haver passat, si és que és així com s'ha de fer les coses. Perfecte. De totes maneres, en comparació amb altres reaccions viscudes amb altres circumstàncies també molt, molt dramàtiques, dono la sensació de que el comportament és diferent. Aquí, bueno. Jo no paro aquí perquè tampoc no puc avançar més, no? Però sí que és veritat que, de la mateixa manera que hi ha un denominador comú en totes les opinions de tots els polítics, de que França s'està comportant d'una forma excepcional.
Exacte.
Excepcional, no? En quant al tracte, el carinyo, la proximitat a les persones afectades, vull dir, realment estan donant una lliçó de ben fer davant d'una circumstància com aquesta.
El desplegament de tot l'operatiu, amb una oficina que s'ha obert,
sí, molt ràpid,
dels fets.
Sí.
Avui hi ha hagut compareixença conjunta de François Hollande, de Mariano Rajoy i d'Angela Merkel, tot plegat...
Sí. Bueno, potser hem après, no? Potser realment...
Ojalà.
Esperem que així sigui, ojalà, sí. No?
Tant de bo sempre, també... no? En tragèdies d'aquestes...
Exacte. O potser ho veurem realment, si més enllà d'aquests primers dies, aquest recolzament a les famílies, no? A les necessitats en tots els sentits, doncs continua. Realment, que a vegades és un primer pas i queda aquí. I el cas, com bé dèieu, del vol que anava vers Canàries, crec que és el millor exemple, no? Ha d'haver-hi un seguiment, ha d'haver-hi un recolzament posterior i tant les famílies com els afectats han de tenir aquesta empenta que han demostrat, doncs més enllà, més enllà.
Dèiem que tant de bo sempre sigui així, però abans podem dir que tant de bo no hi hagi tragèdies com aquestes. Bé,
òbviament, això, sí.
De vegades passa, s'han fet estadístiques sobre vols que pateixen accidents amb morts en relació amb els que volen cada dia i realment és
ínfima, sí,
és ínfima,
eh?
Certament. L'avió suposo... és un mitjà segur.
Exacte, però suposo que la sensació d'indefensió que tens a dintre d'un avió no és la mateixa. Com que tu no controles, potser quan condueixes, per exemple, no? El nivell d'accidents i de morts amb la conducció, doncs és moltíssim més elevat, sí que tens la sensació que tens algun tipus de control de la situació, una mica de que no et pot passar perquè tu controles mínimament. I quan et fiques dintre d'un avió, doncs aquella sensació que depens absolutament, tens total indefensió en mans de les persones que estan a cabina i d'una sèrie d'elements, no?, de tot tipus, i per això suposo que és una mica més sensació de...
Encara que la incidència de morts en carretera,
exacte,
per exemple, sigui molt més alta... I és cert...
No tens la mateixa percepció.
No tens la mateixa percepció, sempre tens la possibilitat de dir, escolta, puc tenir un accident, però no té per què ser mortal. Quan tens un accident amb un avió...
També, sí.
Tens que tenir molta i molta sort per sortir-te'n, eh?
Sens dubte que sí. Bé, doncs, avui podríem seguir dient moltes coses. Potser que de les 150 víctimes mortals, que ja podem donar per segures d'aquest accident aeri, se'n podrien extreure 150 històries diferents, multiplicades per moltes més, segur, perquè, per exemple, tenim el cas d'aquests estudiants alemanys que havien fet un intercanvi en un institut de Llinars del Vallès i tornaven amb un professor. Aquests dos cantants que havien actuat al Liceu dissabte passat, molt coneguts en els ambients de la música operística alemanya...
Jo crec que justament és això, el fet que realment puguem... Per mi sentir-ho molt més proper i posar-hi la història d'aquelles persones que han deixat de viure, conèixer elements de la seva trajectòria vital, és el que fa realment absolutament dramàtic aquest accident. Molt més que potser uns altres, a lo millor... No tens la possibilitat d'acoplar aquesta història, de dir, escolta, són aquests nens que han estat aquí llinats, o són nens, no sé què. Vull dir, l'incorporar també part de la seva trajectòria és quan fa realment el fet molt més dramàtic.
Sens dubte.
Bé, avui compartim la tertúlia d'actualitat amb Montse Tonda, que és la candidata d'UPyD, Unió Progrés i Democràcia, a l'alcaldia de Barcelona, i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Hem començat la tertúlia, com no podia ser avui, malauradament, d'una altra manera, parlant de l'accident aeri i de les seves conseqüències. Potser per explorar molt breument, i així tanquem el tema, si els sembla, el que és aquest impacte polític en els governs europeus d'aquest accident, no podria tenir una explicació en la sensibilitat més fina ara, després de l'amenaça terrorista que hi ha hagut des del gener, per exemple, amb els atemptats de França, amb els últims atemptats a Tunísia, amb ciutadans europeus víctimes...
Probablement sí. Probablement també és un element que afecta...
No perquè hagi de ser,
resposta,
però sí que la resposta, diguéssim, es fa com si hagués estat un atemptat, encara que no ho hagi estat, no?
Sí, podríem ser... podria ser que realment l'epidèrmia estigui més sensible a qualsevol cosa que pugui ser la mort d'innocents, no?
Que, evidentment, les morts són iguals, això que
he dit. Està clar.
Són terribles, el dolor és el mateix. Potser hi ha un plus d'alarmisme quan és una acció terrorista, però les vides humanes valen igual, això no hi ha dubte. Bé, doncs, si els sembla, canviem de qüestió i entrem en altres temes de l'actualitat política i social a casa nostra. Primer de tot, amb el ressò de les eleccions andaluses. Avui tenim una representant política amb nosaltres i voldríem aprofitar per preguntar-li, i en tot cas després donar pas a altres consideracions del debat polític, què ha passat a UPyD, que, no podem dir-ho d'una altra manera, ha fracassat rotundament a les eleccions andaluses. Ciutadans s'ha menjat una part del terreny que podia tenir UPyD, i això ha provocat un terratrèmol intern amb dimissions d'alguns dirigents d'UPyD a nivell estatal i també a Andalusia, i Rosa Díez, que es referma en el seu càrrec i diu que vol continuar amb el projecte perquè és el que li han encarregat els militants. Vostè, com a militant d'UPyD, què en pensa, senyora Tonda?
Efectivament. Bé, crec que no podem negar que els resultats que hem tingut a Andalusia ens han de fer replantejar-nos la nostra estratègia, la manera d'afrontar, la manera, sobretot, de comunicar-nos, de dinsar-nos a la ciutadania, perquè, òbviament, no hem assolit el nostre desig d'implicar-nos en el nostre compromís a portar endavant les nostres propostes, no? És, òbviament, això no es pot negar pas. Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, com a organització que som, tenim les nostres vies de participació, de gestió. Crec que ningú pot tenir dubte que UPyD és un partit polític que defensa a ultrança la democràcia, fins i tot la democràcia interna. Nosaltres, jo mateixa, he estat escollida en les primàries. M'han escollit uns companys. Doncs en aquest sentit, nosaltres tenim les nostres pròpies mesures, no? els mecanismes perquè la militància, els afiliats puguin donar cabuda a les seves veus per engegar un canvi en el nostre projecte.
S'havia parlat els últims mesos de la possibilitat d'un pacte amb Ciutadans que diuen alguns analistes que va estar a punt de produir-se, Rosa Díez i Albert Rivera, la cúpula dels dos partits, al final no el van tancar. I bé, Albert Rivera i Ciutadans doncs sembla que està tenint una capacitat d'expansió important. Com UPyD ara fa 4 anys l'havia tinguda, recordem que les municipals de fa 4 anys, a Madrid, algunes autonomies, alguns ajuntaments d'arreu d'Espanya, a Catalunya no se n'ha sortit, de moment UPyD amb molts regidors i amb representants del Parlament de Catalunya, però sí que hi ha hagut un horitzó que semblava que era favorable fa 4 anys, fa 3 anys, i ara com estava? Com veuen la cosa?
Per això li comentava, potser el que ens hem de replantejar és com ens atinsem, com comuniquem perquè això s'hagi produït, no? Perquè no aconseguim avançar en aquesta direcció d'aconseguir que els nostres votants s'atinsin a nosaltres i creguin en el nostre projecte. Potser és aquesta la reflexió que hem de fer, no? Què és el que no estem fent per assolir aquestes fites que vam aconseguir, com tu ben deies, fa 4 anys, per exemple, a Madrid i a d'altres indrets, i ara no s'ha donat. Crec que és moment de fer una bona reflexió, un canvi d'estratègia, potser un canvi de comunicació, de com ens comuniquem, com transmitir aquest missatge, però jo no crec que en absolut que hi hagi pendent un altre debat.
I només una qüestió més sobre això. A UPyD i a Ciutadans, clar, alguns ciutadans els poden tornar a exigir que pactin. És possible replantejar aquest pacte? Creu vostè que Rosa Díez o el partit a nivell estatal se'l pot tornar a plantejar? O és difícil ara?
És el que li estava comentant, no? Jo no crec que el debat de Ciutadans sí, Ciutadans no, és un debat estèril des del moment que sota el meu criteri, actualment no hi ha una possible com es produeix aquesta integració. Jo crec que va haver-hi el seu moment, no va haver-hi una bona entesa, i a partir d'aquí, són dos projectes diferents, hi ha significatives diferències, que pot haver-hi qui les vegi, pot haver-hi qui no les tingui molt clares, pot haver-hi similars objectius, però ara no és el moment de replantejar-se això, sinó de replantejar-se quina estratègia estem fent servir i potser quina és la mesura d'expressió que fa servir un altre partit polític, com ara aquest, que no fem servir nosaltres. Jo crec que el com ara mateix no hi és. Llavors, potser les formes, avui dia, com bé parlàvem fa una estona, no?, són molt importants a la vida, doncs, en les formacions polítiques també.
A ningú escapa, particularment des de Catalunya, que tant UPyD com Ciutadans defensen un discurs partidari de la permanència de Catalunya dins d'Espanya, de la unitat d'Espanya, una certa unitat, com a mínim, des de la diversitat, i potser aquí, doncs, també en el debat català actual té una implicació pròpia. No sé si el doctor Arbusà vol fer algun comentari. També dintre del procés sobiranista català, l'aportació de partits com UPyD, Ciutadans, que sembla que ara té més representació o més suport a Catalunya, també pot ser important en aquest debat, no?, dels contraris a la independència, en aquest cas.
Bueno, sí, no està clar. Són posicions totalment legítimes i perfectament defensables, no? Una altra cosa és que siguin compartides per molts o per pocs, però en tot cas molt legítimes. Sí que és veritat que fins ara nosaltres ho enteníem així. Jo no sóc observador de matisos, diguéssim, del que seria la política més íntima dels dos partits, però sí que em donava la sensació que fins fa relativament poc UPyD no entrava, diguéssim, a Catalunya perquè Ciutadans ocupava aquest espai i es respectaven una miqueta territoris. Hi ha un moment en el qual resulta que Ciutadans amplia la seva cobertura, diguéssim, a nivell de tot l'estat espanyol, i UPyD també ens entra a Catalunya, també suposo que amb una intenció de marcar perfil. Sí que és veritat que l'observador més distant, en tot cas, el que veu és que el target probablement és molt, molt, molt similar al qual dirigeix en el seu missatge, és molt similar. Tots dos partits, entenc jo, però això segur que m'ho rebatrà a Montse, tenen uns perfils molt, molt marcats per uns determinats temes i, en canvi, una certa ambigüitat per molts d'altres, de caire més social. I en canvi amb lo que seria més la idea
m'has tocat la fibra,
Bueno, perquè en el tema social vostès creuen que no són ambigus, doncs
exacte, vostès i jo mateixa, que veig que sóc una defensora ultrança de les qüestions socials.
De fet, UPyD va néixer, doncs, amb la iniciativa de Rosa Díez i el seu equip, que abans era militant del PSOE o del Partit Socialista d'Euskadi, sí. I d'alguna manera va néixer de l'esquerra, d'alguna manera.
Exacte,
i el que passa és que potser són vostès també reacis a definir-se autènticament com a d'esquerres exclusivament, són d'esquerres oberts.
Sí, som els primers que la nostra definició és transversal. Sí que és veritat que hi ha propostes més socials i propostes més econòmiques, però vaja, ara mateix, per exemple, estem treballant en el programa electoral, li puc dir en primera persona, i li puc ben assegurar que l'aspecte social va per davant de qualsevol altra cosa. Per això li deia, potser el problema que hem tingut, i per això estem com estem ara mateix, és que no hem aconseguit transmetre tot això. Potser les nostres propostes socials no han estat prou ben explicades, no hem tingut potser l'espai, però crec realment que hi ha una significativa diferència en aquest sentit. Que, a veure, que també li dic, jo no dic que no tinguem moltes coses en comú i que a l'hora de votar, per exemple, si ens hi trobéssim en un mateix lloc, segurament faríem votacions molt similars, però és que també les faríem. Jo tinc diverses qüestions que a mi m'agraden molt de la CUP, o que potser hem de pensar que no tenim res a comú. Doncs hi ha aspectes socials que a mi m'agraden molt d'altres moviments que potser en cap moment hi hauria, no,
una sintonia
imatge
política.
D'afinitat i encara menys de fusió, no? Però sí que hem de parlar de fusió amb algú i amb algú altre no. El vot podria ser molt similar, no pas...
No, deia que potser una de les claus de les diferències entre UPyD i Ciutadans, ens ho havia comentat alguna vegada el líder a Catalunya, Ramon de Veciana, que ha vingut altres cops aquí a Ràdio Estel, és que UPyD sempre ha jugat la bandera d'un projecte únic per a Espanya i,
exacte,
en canvi, Ciutadans ha nascut a Catalunya i potser vostès els retreuen un cert regionalisme que potser doncs, no està tan de moda avui, però bé, en qualsevol cas, a Catalunya ha tingut uns votants en les últimes eleccions, si no recordo malament, 9 diputats,
sí,
i
crec,
amb tendència a l'alça.
De fet, el model de partit, que és el principi, la principal divergència entre tots els partits és ben diferent. La seva expansió ha anat completament en una línia completament diferent. Ells tenen posicionaments diferents en funció de l'àrea amb qui estan parlant. Només, de veritat, només ha de fer-hi una ullada a les propostes que fan aquí i allà. Hi ha diferències. Això a UPyD li puc ben assegurar que no s'ho trobarà pas.
No, està clar. No, això és veritat, eh? Això li reconec.
Realment...
Són com el primer dia que van sortir dient una gran i lliure.
La coherència no la poden pas retreure.
En tot cas, Montse Tonda, candidata d'UPyD a l'alcaldia de Barcelona, només una qüestió, i és que UPyD avui ha fet pública una nota de premsa en què avisa que Ciutadans, diu, pot blindar definitivament el model català d'immersió lingüística amb una proposta que ha fet d'organitzar una consulta sobre aquesta matèria que des d'Unió, Progrés i Democràcia es considera un dret fonamental que no pot ser sotmès a votació. És a dir, el fet que el castellà tingui més presència a l'escola, segons defensen vostès.
Exacte. Que la llengua materna de
cadascú.
Tinguis aquest dret. Per nosaltres és un dret fonamental.
Per tant, vostès estan en desacord totalment amb el fet que la llengua i amb el fet que la llengua vehicular, com passa ara sigui el català a les escoles, amb unes garanties mínimes de presència del castellà i de l'anglès, vostès estan en contra de l'actual model d'immersió lingüística a Catalunya.
De l'actual model d'immersió lingüística.
Sí,
no pas de l'ús del català o de que sigui la llengua vehicular, de qui l'esculli.
I per què no els agrada l'actual model? Per què no els agrada?
Doncs per això mateix. Perquè no hi ha llibertat a l'hora d'escollir la teva llengua vehicular, que pot que sigui la materna. Uh-huh. Estem parlant del percentatge de persones que tenim com a llengua materna el castellà, doncs és impossible negar-ho.
Escollir vol dir que la majoria de les matèries se'ls hi faci en castellà,
que
aquestes persones.
Exacte, que escollin, però no pas... Vull dir, que es puguin escollir aquest ús, igual que el pugui, evidentment, escollir qui desitgi fer-lo servir en català. És el seu dret.
Senyor,
jo no vull fer contrapart perquè no estem en un debat de posicions polítiques diferents.
No, en tot cas
seria la meva opinió personal.
Igual que també li demanem la personal, perquè segurament aquests temes tampoc sortiran a la campanya electoral municipal, previsiblement,
exacte,
de manera prioritària.
Sí, en principi no tenim, però, pas.
La meva opinió personal, la immersió lingüística a Catalunya ha estat un èxit rotund, no ha estat en cap cas ha estat un element de disgregació de la societat catalana. El català és la llengua de Catalunya que cal defendre-la perquè és minoritària i perquè ha estat atacada durant molt de temps. Per tant, la discriminació positiva és envers el català i no envers el castellà.
I perquè, a més a més,
només cal sortir
no
al carrer.
I
agafi les primeres 20 persones que passin per davant de la ràdio, sí, i escolti què parlen.
Sí.
I veurà com el que tenim que fer és un esforç per catalanitzar la llengua en el carrer. Catalanitzar-la.
Per augmentar l'ús del català, vol dir vostè.
Catalanitzar, que fomentar l'ús d'una llengua. Per mi, la prioritat són les persones i els seus drets, no pas les llengües. Llavors, per mi, ha de ser prioritari que una persona tingui dret a fer servir la seva llengua materna a l'escola, que sigui la seva llengua vehicular. I inclòs el català.
Jo perquè crec que si algú té dret... No estarà en contra que es fomenti el català,
òbviament,
l'ús del català.
Òbviament, perquè no estic parlant de llengües. Parlo de persones i els seus drets a fer servir seva llengua materna.
I la podran fer servir perfectament perquè se'ls ensenya castellà dominen més que el català.
Però no pas que sigui la meva llengua vehicular, no el tinc aquest dret.
La llengua vehicular la tindrà per manifestar-se i comunicar-se al carrer.
Però no, fer-lo servir a la meva escola, és qui està en meva com seva. És, és, És el meu dret a fer servir la meva llengua materna.
Bé, doncs hem entrat en una qüestió que també... Com,
està clar, està com claríssim que
no ens posen en pas.
Però bé, a Catalunya en català.
Han exposat les seves posicions. Hi ha posicionaments polítics en un sentit i un altre, hi ha matisos, evidentment.
Òbviament,
ja donem per fet
òbviament.
Que cap partit polític es presenti a les eleccions i que tingui un cert suport popular estarà mai en contra de la llengua catalana, com tampoc de la llengua castellana, però bé, aquestes diferències són clarament legítimes. I també són, de vegades, una mica viscerals, si em permeten l'expressió.
Bueno, ja té la gràcia, sí.
Una última qüestió, ja que estem a prop d'unes eleccions municipals i tenim avui Montse Tonda, candidata d'UPyD a l'alcaldia de Barcelona. Com preveu que pot anar aquesta convocatòria electoral? A Barcelona, particularment, i en general a Catalunya. Hi pot haver, doncs, un manteniment del poder dels actuals grans ajuntaments, per exemple, que Xavier Trias pugui tornar a guanyar Barcelona. Vostès quin paper volen jugar?
Jo crec que no podem pas negar que hi haurà un canvi significatiu a tot arreu. I l'Ajuntament de Barcelona serà el primer, encara que sigui pel fet que hi ha diferents nous partits, no?
Ja que guanyem Barcelona.
Exacte, hi ha formacions, hi ha moviments, el mateix electoral, a vegades no sap ben bé a qui podrà votar, perquè amb aquestes aliances que apareixen o desapareixen i els partits, jo crec que això farà un trasbals, un moviment important dintre de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres estem convençuts que podrem donar veu a un col·lectiu, i aquesta és la nostra intenció, el nostre desig, i per això precisament ens presentem, perquè hi hagi un col·lectiu de persones que s'atinsin i tinguin posicionaments semblants als nostres, que tinguin una veu diferent a l'Ajuntament de Barcelona.
UPyD espera treure, o a Barcelona o a altres ajuntaments importants, algun regidor. Aquest és una mica l'objectiu dintre de les dificultats que per al seu partit pot tenir la implantació a Catalunya?
Estem convençuts.
Li dic amb tota franquesa, no, cap problema. Estem convençuts que sí.
Evidentment, la nostra feina està tota posada amb aquesta intenció.